Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del crim que hauria fugit del lloc dels fets. Els fets han passat cap a quarts de 4 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima està traslladada a l'Hospital del Mar, on ha perdut la vida poc després. I un esclafit ha causat danys importants aquest dilluns a la tarda al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on ha arrasat arbres, fanals, motos i també tendals en un tram de 500 metres. El fenomen no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis i el telèfon 112 va rebre 136 trucades relacionades amb les fortes ratxes de vent. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments es registren 4 accidents que dificulten la circulació de la xarxa viària i deixen un carril tallat en tots punts. 2 a l'AP7, el primer a Castellví de Rosanes, direcció Girona, i el segon a Santa Maria de Palautordera, volíem dir direcció Barcelona. Un tercer a l'A2 a Brera i un quart a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat. A banda també hi ha 2 avaries que també deixen un carril tallat, una a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort, direcció Girona, i una altra a la B40 a Abrera. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa també la circulació de trens de l'R13 i l'R14 tallada, on Renfe de fet ja ha habilitat servei alternatiu per carretera. També hi ha retards a l'R2 sud per una incidència a Vilanova i la Geltrú, i també a l'RL4 per una incidència, en aquest cas, entre Calaf i Cervera. I en clau política, el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la CEPI durant la pandèmia. Zapatero, que ha negat a haver intervingut en aquesta operació, declararà en el marc de la investigació judicial. I també el nou conseller de Drets Socials, Inclu Moreno, ha pres possessió del càrrec en substitució de Mònica Martínez Bravo en el primer canvi al govern de Salvador Illa des de l'inici de la legislatura. Moreno, que fins ara era secretari general del departament, es converteix així en el primer educador social i home al capdavant d'aquesta conselleria. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana, amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, així com a les restriccions d'accés a 3 espais naturals i el reforç operatiu dels bombers davant l'alt risc d'incendi.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bon dia, obrim per vacances. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have.
Que ens quedaríem escoltant-la tota l'estona, però no pot ser. Us hem d'explicar també 4 cosetes sobre el tema amb què obrim avui el programa R&B, amb Rhythm and Blues, no? Soul. En tot cas, una cançó més que coneguda, escrita per Ashford i Simpson l'any 1966. Qui eren aquest aparell de compositors? Doncs una parella afroamericana que van composar èxits per Ray Charles, per les Supremes, o per exemple, perquè tingueu en ment un altre dels seus èxits, el I'm Every Woman, aquella cançó cantada per Whitney Houston i que formava part de la banda sonora de El Guardaespatlles. Doncs bé, això passava l'any 66 quan la van composar, aquest single, Ain't No Mountain High Enough, arribava a les llistes d'èxits l'any 67, quan va ser enregistrat per aquests que estem escoltant, Marvin Gaye i Tammy Terrell. Enregistrament, i no són noms, estem dient noms molt coneguts, Marvin Gaye, Tammy Terrell, però també és de justícia esmentar la discogràfica. En aquell moment, Tamla, un any més tard, s'anomenaria Motown, sí, us sona, veritat? Una discogràfica ubicada a Detroit i que va ser bàsica i clau per la integració racial de la música popular afroamericana. Èxit, doncs, amb aquesta versió de Marvin Gaye i Tammy Terrell l'any 67, però encara un segon èxit, quan l'any 70 en va gravar una versió la Diana Ross. Llavors sí que va arribar directament al número 1 de les llistes, almenys americanes, i va ser nominada a un premi Grammy. Però nosaltres ens hem quedat amb aquesta primera versió, la de Marvin Gaye, el príncep del soul. Tornarem a Marvin Gaye en algun altre programa, i amb Tammy Terrell, fent aquesta combinació de veus tan xula. Tammy, per si us ho pregunteu, Tammy de Tomasina. I aquí sí que fem una parada, perquè la carrera de Tammy Terrell es va veure, doncs, malauradament aturada, massa aviat. La Tammy Terrell va començar als 13 anys, actuant en diferents clubs de Detroit, fins que la van descobrir i la van portar a enregistrar algunes cançons, però evidentment quan va fer aquest duet amb el Marvin Gaye, doncs va ser quan va triomfar més. Deia que es va acabar ràpid la seva carrera perquè als pocs anys, l'any 67, li va detectar un tumor cerebral que va acabar amb ella. Malaurada vida també la que va tenir, perquè abans d'això no va compaginar la seva fama, el seu èxit com a cantant de soul, ja ho veieu quina veu tan xula que tenia, però ho havia de compaginar amb els maltractes que patia a casa. Va ser parella de James Brown, per sort se'n va, doncs, al final a separar, però vaja, va patir maltractes de James Brown, entre d'altres. Doncs avui hem fet una miqueta d'homenatge a Tammy Terrell amb aquest tema que va compartir amb Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. Doncs ve a dir que no hi ha muntanya, ni riu, ni vall prou difícil que ens pugui separar. Tenim una mica de distància, d'aquí cap a Cardedeu, però igualment, les ones ens ajunten. Enric Rubio, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Oi, oi, quin rotllo us he pagat avui de música. És que saps,
escolta'm,
que...
Digue'm. No, res, perdona, ja, que jo què haig de dir després de tot això? Ja pagueu i me'n vaig? És
no,
fantàstica
no.
Aquesta entradeta.
No, el que passa és que jo, saps què passa? Avui no podia triar tema, perquè avui el tema és o mar o muntanya i se me fa molt difícil. I dic, ja, va, però parlem de música. Ja està.
Saps
bé.
Que t'haig de dir que jo també, tot i el reel que podeu veure per xarxes, jo estic amb tu. Jo em quedo amb natura, com a concepte.
Sí. Home, aquí tenim la gran sort, no?, a Catalunya, que tenim de tot. És que estem a una passa de qualsevol cosa, d'anar a la platja o de perdre's per la muntanya. Això
doncs
és una
sí, absolutament.
Gran sort,
I no estem parlant de patriotisme, sinó de la realitat, és que és fantàstic que pots estar fent canals de gel pel matí i a la tarda estar-te banyant. I vull dir, això és fantàstic.
O tu tires més cap a la muntanya, eh? Se't veus més... No?
Sí,
més
jo sense la muntanya. Sense la muntanya no podria viure, això ho vaig de reconèixer.
Ja.
Així que saps què farem avui, Núria? Doncs mira, no és escombrar cap a casa, però com que ja he explicat els inicis de la platja, l'inici de l'Obert per Vacances, com a lloc d'esbarjo i tot, doncs avui tirarem cap a muntanya, què me'n dius?
Sí, molt interessant. A veure cap on tires enrere.
Doncs va, som-hi. I és que si volem anar als bressols de l'excursionisme, ens haurem de traslladar fins a finals del segle XIX, un moment en què la gent va començar a trascar per les muntanyes en un impuls abanderat per la Renaixença. De fet, també era pel gran interès que hi havia per descobrir el territori, la llengua i el patrimoni. A veure si això es mantingués encara una mica. De fet, en un inici era més aviat una pràctica científica, s'ha de dir, No obstant, amb el pas del temps van girant cap a un caire més cultural i esportiu, amb un gran sentiment de país. El gran motor d'aleshores, i que ha perdurat fins avui dia, va ser les associacions, gran cosa que han fet d'aquest país. Veient en la fundació de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques el 26 de novembre del 76, del 1876, el seu despertar, amb lideratges tan punyents i destacats que coneixereu, com els de Josep Fiter, Àngel Guimerà o Jacint Verdaguer, un dels pares de l'excursionisme. Ràpidament es van començar a assolir fites dignes de les portades dels diaris i periòdics més demanats, com per exemple el naixement de l'escalada de la mà de mossèn Jaume Oliveres, fent un èpic solitari al Pedraforca, o la travessa Matagalls-Montserrat del mateix, en què unia el Montseny i el Montserrat i establia una gesta que avui encara segueix fent per milers i milers de persones cada any. Tot això, i perquè els simples mortals, Núria, de l'època poguessin emular els seus ídols, van acompanyat d'un esclat de les publicacions del sector, amb César August Torres considerat el pare de la cartografia i les guies excursionistes modernes, i també amb una de les seves puntes de llança, com van ser les guies del Pirineu català, publicades a principis del segle XX. I jo t'haig de dir que tinc algunes, per sort, d'aquelles primeres guies, i són increïbles. Inclús t'expliquen quants diners costa llogar una somera a un asa per fer la aproximació, alerta d'aproximació al Matagalls, ni que estiguéssim al Nepal.
Uau! Jo crec que, Enric, hauries d'agafar totes aquestes entradetes que fas tu, eh? I les hauríem de publicar o editar.
Un podcast.
Recupereu les entradetes de l'Enric en els programes, en el que portem d'Obert per Vacances, perquè sempre ens il·lustra sobre el tema del dia i és una passada. Molt xules les guies de muntanya aquestes que no només t'expliquen la fitxa més tècnica, sinó que et van explicant, no? La pots llegir, és com qui llegeix teatre.
Correcte,
que llegeix guies sense anar a la muntanya, des del sofà, no?
I és així.
Si està ben feta, t'ho explica tot, digues.
I tant, i en un segle escaig inclús pots descobrir, aquí a la Plana del Vallès, vaig descobrir que hi havia una altra població al costat de Palautordera que ja no existeix, imagina't.
Ah, sí?
Sí.
I sabem per què?
Doncs no. Mira, escolta, m'hi emplaço per poder-vos explicar aquesta història a finals d'estiu. Tinc feina aquí. No tinc per demà, perquè dubto que tingui temps per buscar tant, però sí, a finals d'estiu.
A cada entradeta que fas també et dono feina, també t'ho dic.
Així m'agrada.
Déu-n'hi-do. No, perquè és curiós, no?, que desaparegui una població. Bé, curiós.
Sí, a vegades se n'ha sumat de noves, sempre que es diu Vilanova, com de Sant Antoni a Vilamajor, que era de la Vilanova, perquè era la nova població, no? Totes les viles noves venien d'aquí, d'una segona població, normalment més nova i així, però buscarem, indagarem, i això, vinga, en el tema del dia, sabem que hem parlat de muntanya, però jo crec que és el gran tema, mar o muntanya. Mm-hmm. Així que ja ho dius tu, Núria, cada dia, que entri tots els nostres i les nostres oients a Instagram, Obert Vacances, i escolta, deixeu tots els vostres comentaris per allà o àudios al número de WhatsApp que hi trobareu.
Doncs mira, la connexió de les 10 ens has d'explicar no només què diuen els oients, sinó també en quin lloc vas gravar el vídeo, Però no ens ho diguis ara, després, que m'amola molt aquella cabanyeta, no? Sembla de pedra seca, després en parlem.
Sí, tant que sí.
Fins ara, Enric. Cosetes que passaran avui a l'Obert per Vacances. Ara us les expliquem en forma de sumari.
Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
La primera entrevista rondarà al voltant del Banc dels Aliments. Té nova presidenta a nivell de Catalunya i la volem conèixer i volem saber també quina estratègia abordaran en el futur el Banc dels Aliments. Per altra banda, us farem propostes de lectures per aquest estiu. Avui lectures que tenen a veure amb criatures i indrets fantàstics que tenim a propet de casa. Un altre, un parell de podcast més, el de l'Eclipsi i el de Jardineria. I també en la connexió, que un parell de connexions encara en directe, una que farem amb Constantí per parlar sobre nutrició vinculat a l'estiu, però també vinculat a totes les intoleràncies i al·lèrgies que cada cop estan més presents a la nostra vida alimentària. I per altra banda, la connexió amb Altafulla avui ens durà a conèixer un projecte que es diu Niu. Al darrere hi ha una dissenyadora tèxtil, dissenyadora de roba, i ella ha fet unes lligacues i unes pulseres que tenen a veure amb la seguretat feminista. Tot això a l'Obert d'avui, que comença amb la ronda d'actualitat.
Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia. El Said, que sembla que el tenim preparat per tornar-nos les notícies de Girona. Ara sí, Said, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Bon dia. Mira, la primera notícia que ens porteu és que Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones. Què fan?
Imagina't, doncs els operaris que transformen tant l'interior com l'escalinata de la catedral graven una pel·lícula. A dins la nau s'han penjat cortinatges als arcs de mig punt i també s'hi veu part de l'escenografia, com seitals o també escultures de lleons. A fora, enmig dels graons, s'ha instal·lat una tarima, en aquest cas d'estètica medieval. També les canalitzacions es recobreixen per simular columnes. El rodatge, en aquest cas, completament blindat, només faltaria, començarà avui dimarts, i les restriccions, de fet, ja s'estan fent notar, i de fet estan fent adaptar també les visites guiades. Escoltem Laura Koch, que ella, per exemple, és guia turística aquí a Girona.
Doncs estic amb uns clients d'Estats Units. De fet, hi ha una parella que viu aquí a Girona i els estan visitant uns amics i familiars i estan fent una visita guiada de la ciutat. I bé, ens hem trobat una mica amb aquesta dicotomia que ja estan filmant la pel·lícula de Rapunzel, Tangled, avui, bueno, en el dia d'avui, i hem d'improvisar una miqueta perquè no sabem molt bé quins espais estan oberts al públic, quins no, perquè suposo que la producció no ens avisa de quins espais estaran oberts al públic. Per tant, hem d'improvisar una miqueta. De fet, no sabia si podria passar per aquí davant de la catedral.
De moment, mentre dura el muntatge, en aquest cas els turistes ho viuen entre expectació i sorpresa, probablement els veïns no tant.
Déu-n'hi-do. Enredado Sangel, la pel·lícula de Rapunzel, t'he de dir, Saïd, que van passar per aquí, van fer un càsting per aquí, per terres tarragonines, i van causar sensació. Però, saps què va passar? Va, t'ho explico, perquè ja que comencem amb una notícia divertida. Home. Doncs una mica el comentari, parlar amb dues o tres persones, és que hi van anar els pares a acompanyar els nens, els nens volien, clar, anar al càsting, a veure si els agafaven, i al final van agafar pares i avis. Pares i avis, t'ho juro. Almenys un parell de persones, de famílies amb qui he parlat, els va passar això. Per fer d'extres, tot plegat, va ser molt divertit.
Aquí a Girona es va muntar un sidral, un ball de bastons. Jo crec que els instituts devien quedar buits aquell dia, o sigui, no sé si era vaga o no, però si no era vaga ja podrien haver aprofitat el calendari per posar-lo allà mateix.
Quant de temps es queden? Ho sabeu? Quant de temps es quedaran aquí ocupant la catedral?
Fins, si no m'equivoco, el campament base i tot es queden fins al dia 6 d'agost. O sigui, un parell de setmanes ben bones,
Molt bé. Doncs vinga, les veurà de tots colors, mare de Déu. Disney gravant Rapunzel a Girona. Vinga, ens posem una mica més seriosos i parlem ara d'una iniciativa o una notícia que ens du cap a Salt.
Doncs sí, Salt presenta el projecte del Pla de Barris, que en aquest cas busca transformar el sector centre, també el veïnat, amb inversions de 25 milions d'euros. La proposta engloba 47 actuacions concretes, entre les quals, per exemple, la creació de dos centres cívics o també de l'Escola de Segones Oportunitats.
Mm-hmm. Parlem ara de l'Escala, no? Posa en marxa una nova potabilitzadora?
Correcte, que permetrà millorar la qualitat i garantir també el subministrament d'aigua. De dos anys d'obres i una inversió de 8,7 milions d'euros, aquest dilluns, ahir, es va inaugurar l'espai que permetrà, doncs, millorar la qualitat i també garantir el subministrament d'aigua al municipi escalenc.
Molt bé, notícies que ens arriben des de Girona. Saïd Esbai, moltíssimes gràcies. No marxis massa lluny, que avui tenim entrevista,
Fins ara.
Fins ara. Propera connexió ens du cap a Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
Bon dia, Núria.
Esclafit a l'Hospitalet.
Doncs sí, ahir a la tarda un esclafit a l'avinguda Carrilet de l'Hospitalet, al barri de Santa Eulàlia, va arrasar arbres, fanals, motos i tendals en un tram de només 500 metres. El fenomen va ser molt ràpid, entre 2 i 3 minuts, enmig d'una tempesta de mitja hora, que va generar una trentena d'avisos als bombers de la Generalitat. El sergent del cos d'emergències, Juli Escrich, ha explicat que tot plegat es va produir per les altes temperatures i la bossa d'aire fred de la pluja, i ha subratllat que es tracta d'un fenomen extrem extraordinari. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat l'afectació que ha tingut l'esclafit a la ciutat, que afortunadament no ha produït ferits.
El fenomen que s'ha produït aquesta tarda, tal com explicava el cap de bombers, no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut tres minuts que s'ha produït. A més, la incidència, com ha dit el cap, ha sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i d'alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut incidents rellevants. Per tant, davant de les alertes que tenim a partir de demà, tenim tots els serveis preparats, però aquest, diguem que ha sigut un servei excepcional que no es dona habitualment, per sort, però que les conseqüències les podeu veure. I crec que el més important de tot és que no hem de lamentar cap ferit.
Les tasques dels bombers han consistit a tallar arbres i branques amb risc de caiguda i a sanejar façanes i teulades per evitar despreniments que poguessin ferir vianants. Es preveu que avui al matí ja estigui la zona recuperada, ja que els bombers i les veres municipals estan treballant per condicionar les zones afectades.
I encara una notícia que ens ho ha parlat d'un nom propi, Raúl Moreno, nou conseller de Drets Socials i Inclusió, que substitueix Mònica Martínez Bravo.
Doncs sí, Núria, ho va fer públic ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaració institucional. Moreno ocupava fins ara la secretaria general del departament i es tracta, doncs, d'un relleu de continuïtat. És educador social i està gairebé 10 anys diputat del PSC al Parlament. Illa ha anunciat aquest primer canvi del seu govern que coincideix amb l'equador de la legislatura i també ha explicat que avui ja podrà formar part del Consell Executiu. És la primera vegada que un educador social encapçala el Departament de Drets Socials.
Recordeu que vam parlar ja fa uns dies de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet, a Barcelona. Com estan les coses?
Doncs mira, ahir mateix els primers veïns afectats van començar a recuperar els seus habitatges. Al migdia havien pogut entrar 4 veïns i un comerciant dels 11 pisos i 4 establiments dels 2 edificis on ja s'ha autoritzat el retorn. Han estat citats de manera esglaonada a tots els veïns i han rebut informació sobre l'estat dels immobles i un dossier amb les conclusions de les revisions tècniques. Després han accedit als pisos, acompanyats de tècnics i efectius dels bombers, per comprovar-ne l'estat abans de recuperar les claus.
Ho deixem aquí, Paula, si et sembla. Moltíssimes gràcies des de Rubí.
Gràcies, Núria.
A Lleida, UAU, saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Els Mossos d'Esquadra que van detenir aquest dilluns un home de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la dona de 75 anys de Soses, notícia que també vam donar.
Correcte, que els explicava ahir. Segons va informar la policia, l'home va ser detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda d'ahir dilluns. Els fets, recordem, haurien passat dissabte al vespre després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a 3:15 de la nit van trobar la dona sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta en un possible crim que es manté sota secret de sumari. De fet, referent a aquest mateix tema, avui el diari Segre publica en portada que la principal línia d'investigació és que l'home hauria atropellat la víctima en lloc d'auxiliar-la, l'hauria rematat i n'hauria amagat el cos. Arran del succés, el consistori, també recordem, va decretar 3 dies de dol oficial i diumenge al migdia va convocar un minut de silenci.
I en un altre ordre totalment diferent de coses, us expliquem que dos ramaders del Pallars denuncien que un os ha matat un euga i un poltre i n'ha ferit un vedell a la zona de Bonavé.
Va ser aquest dissabte quan una ramadera veïna del poble va anar a revisar el bestiar a la muntanya i es va trobar amb els animals morts. Els propietaris d'aquests mateixos animals van denunciar l'atac a la muntanya d'Isil, al vall de la Roca Blanca, i els agents rurals es van personar al lloc dels fets per aixecar l'acte. Els afectats per les pèrdues atribueixen l'atac a un os per les característiques de la ferida i per la desaparició d'alguns animals, mentre que els agents rurals, de moment, mantenen oberta la investigació. Els ramaders demanen ser informats quan els equips de seguiment de l'detectin que l'animal es troba a la zona i ha tocat del bestiar per poder prendre més mesures de prevenció amb aquests mateixos ramats. Un dels propietaris dels animals morts també explica que demanarà a l'Ajuntament d'Alta Àneu i l'entitat municipal descentralitzada d'Isil que tingui accés a la ubicació de les càmeres fotogràfiques que hi ha repartides pel municipi per fer el seguiment dels ossos. Recordem també que encara no fa una setmana, a uns 500 metres d'Isil, un altre ramader va denunciar que un os li havia matat 3 ovelles a tocar de la granja.
I si últimament esteu veient molts productes fets amb festucs al súper, doncs sapigueu que molts d'aquests festucs es produeixen a Lleida. I aquí a les comarques de Ponent, no?, s'han reunit diferents productors de festuc, una jornada tècnica que ha tingut lloc a Verdú.
Amb un centenar d'agricultors, amb aquest producte totalment de moda en aquests últims anys, el cultiu de pistatxo, recordem també, va arribar a les comarques de Ponent als anys 80, primer a la zona del Segrià, tot i que no va ser fins més tard, l'any 2015, quan el grup Borges va impulsar el cultiu a la zona del canal Segarra-Garrigues. Fa un parell d'anys, però, la 70ena de productors que s'havien sumat al projecte van trencar els contractes amb l'empresa perquè deien que no els pagava un preu just. Encara és un cultiu relativament poc conegut per molts pagesos, tot i que els que en produeixen han afirmat que és una bona alternativa a cultiu com la vinya, ho explicava així Ramon Boleda, productor de Festuc.
Davant la crisi del sector de la vinya i de la fruita dolça, pues la gent ara mira amb uns altres ulls el pistatxo. Aquí hi ha molts que van començar a fer pistatxo i tenien la idea de fer més pistatxo, però van quedar parats i ara tornen a venir, per pas si es tornen a reiniciar.
La jornada celebrada ahir a Verdú va comptar amb visites de camp guiades i xerrades sobre la visió mundial de l'economia del pistatxo. I va estar organitzada per productors de pistatxos de Ponent i per Unió de Pagesos.
Quim, hem de fer una entrevista amb algun productor de pistatxos. Jo vull saber com.
fet, vinga, a paraula.
Com es produeixen els pistatxos, que no tinc massa. Jo els he vist en bossa. Et sembla, sí? Doncs vinga, ho
fantàstic.
Apuntem. Molt bé. Quim Gasó, Uau Lleida, moltíssimes gràcies.
Adeu, gràcies.
Maria Pérez, bon dia.
Bon dia.
Seguim parlant de cuina. Quart congrés català de cuina que es farà a Tarragona la primavera vinent.
Doncs sí, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ho ha anunciat durant la presentació del Pla Acció per l'Impuls de la Cuina Catalana amb iniciatives per preservar-la, promocionar-la i projectar-la. Durant un acte al Teatre Nacional de Catalunya, Illa anuncia l'inici del camí al quart congrés de cuina catalana que se celebrarà la primavera de 2027 a Tarragona i reunirà el conjunt del sector. Donarà continuïtat al llegat dels tres congressos anteriors, reunirà representants de tota la cadena gastronòmica amb l'objectiu d'analitzar els principals reptes de la cuina catalana i definir les bases de les futures actuacions per impulsar-la, projectar-la cap al futur.
7 anys després de l'última edició recuperarem aquesta important cita. Serà el punt de trobada de tots i cadascun dels actors de la cadena alimentària i gastronòmica del nostre país, des de la terra i el mar fins a la taula. En aquest congrés s'acabarà de definir un full de ruta del Pla d'Acció de la Cuina Catalana. Un seguit de mesures estratègiques per protegir i promocionar el nostre patrimoni gastronòmic.
Aquest pla d'acció contempla una estratègia per reforçar el vincle amb el sector agroalimentari, reconèixer la tasca dels establiments que l'han mantingut viu al llarg del temps i projectar-la cap al futur.
I ahir dèiem, ahir de fet es va celebrar, no?, el sorteig per les entrades dels 2 dies del concurs de castells. Tenim ja número guanyador?
Doncs sí, el número ha estat el 14.337 per la jornada de diumenge i podran comprar entrades fins al número 15.561 per la jornada, repetim, de diumenge. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles i per la jornada de dissabte el número de tall és el 5.172.
Molt bé, doncs afortunats, bé. Felicitats als afortunats.
Podran comprar-les a partir del 24 de juliol, i tindran només 15 dies.
No us encanteu, eh?
No, això després, si no, ens tocaran altres ja.
Marina, moltes gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Tanquem la ronda d'actualitat.
Per vacances.
En la primera entrevista de l'Obert per Vacances avui parlem de pobresa, però no de la pobresa que ens imaginem, sinó de les noves pobreses, aquelles persones amb feina però que no arriben al final de mes. Famílies ofegades pel cost de l'habitatge, gent gran que viu sola, joves precaris. Saludem el Saïd Esbai des de Girona FM. Saïd, bon dia de nou.
Doncs sí, bon dia de nou, Núria. El Banc dels Aliments, de fet, acaba de presentar la seva memòria 2025. Aquí a Girona, per exemple, l'any passat va atendre 27.021 persones, va distribuir més de 2 milions de quilos. I alerta també que en aquestes noves formes de vulnerabilitat també amenacen de cronificar-se. Tenim avui amb nosaltres Carme Casacuberta, ella és presidenta de l'Associació Catalana de Banc dels Aliments d'aquí de Catalunya. Carme, benvinguda a l'Obert per Vacances.
Bon dia a tothom.
Primer de tot, comencem pel titular de la memòria aquí de Girona, però vaja, que entenc més o menys que moltes coses que comentarem són completament extrapolables a la resta de Catalunya. Qui són avui les persones que necessiten del Banc dels Aliments i com han canviat els perfils?
Bueno, realment és que ja ho han dit ara a la presentació. Abans teníem una tipologia de pobresa molt clara. Ara ha canviat molt aquest perfil. O sigui, el fet de tenir feina no t'assegura sortir de la pobresa. Mm. Aquest és potser el titular més que ens impressiona més, no? Després tenim moltes casuístiques. La gent gran que viu amb unes pensions molt baixes, que això és fruit de que durant molt de temps també s'ha treballat sense estar assegurat. Vull dir, hi ha feines que la gent no assegurava. Ens trobem també en trencaments familiars. Vull dir, quan una parella es trenca, tan malament ho passa, o que es queda sol amb les criatures, com el que ha de mantenir també aquestes criatures, no? Addiccions, discapacitats, són múltiples i molt variades la gent que ho necessita.
Treballar ja no protegeix de la pobresa?
No, avui dia per desgràcia no protegeix perquè hi ha salaris que són molt precaris, aquesta és la realitat. A veure, jo quan sento tanta gent que es queixa de que no troben gent per treballar, penso quins salaris es paguen que la gent no pugui treballar, no? Perquè crec que tothom vol treballar, necessita treballar, ja, primer per l'econòmic i segon per un orgull propi, per saber que te'n surts, no? Però no s'arriben, ni treballant tots dos, hem de dir que per desgràcia se sent a parlar molt i es diu molt, però que l'habitatge fa que s'emporti la major part del sou d'una família.
És que clar, vosaltres des del banc dieu que la pobresa ja no pot entendre's únicament com una manca d'ingressos, és a dir, ara hi estem parlant o hi entra en l'habitatge, la precarietat laboral, la salut mental, la soledat,
sí,
fins i tot. Clar, com atén un banc dels aliments una pobresa que va molt més enllà del menjar?
Bueno, hem de dir que nosaltres a vegades això és un hàndicap, no? Però es van crear així els bancs, que nosaltres no repartim a les persones en concret, sinó que repartim a les entitats, i aquestes són les que tenen els beneficiaris. Llavors aquests beneficiaris són gent que els assistents socials els hi han passat, no? Que ho van a demanar als assistents socials, que es fa, bueno, es fa un estudi, es valora la situació d'aquella persona i passa a l'entitat. Llavors l'entitat ens ve a nosaltres i ens diu, pues tenim tants beneficiaris, i ens expliquen les casuístiques i aquestes situacions, i nosaltres el que donem ho donem a les entitats, són elles que reparteixen cada beneficiari.
De fet, amb les dades que hem pogut recollir, també comenteu que gairebé la meitat de la població catalana afirma tenir dificultats per arribar a final de mes i una de cada quatre persones es troba en risc de pobresa o exclusió social. Clar, és que estem parlant d'un problema estructural, no conjuntural.
No, bueno, aquestes són dades que les traguem dels estudis que es fan, doncs, en tot, i no només Catalunya, en tot l'estat espanyol i en Europa. Són dades que es treuen d'estudis, de grans estudis que s'han fet sobre com viu actualment la societat.
Afirmeu també que la pobresa alimentària, de fet, és només la punta de l'iceberg.
Bueno, perquè és clar, la pobresa alimentària surt, és el que flora, però sota hi ha tots aquests problemes que hem comentat, no? Aquestes situacions de salaris precaris, de gent que viu sola, doncs, bueno, tot el que m'està comentant fins ara. Llavors això què flora? Doncs en que la gent no menja, i ja no diguem no menja, perquè hi ha gent que menja, però no menja adequadament, no menja d'una manera digna. Avui dia el treballar no t'assegura una alimentació digna. O sigui, actualment el banc treballa perquè la gent tingui aliments, però també treballa perquè mengin d'una manera equilibrada.
Què vol dir, per exemple, una manera equilibrada? És a dir, s'ha vist un retrocés en alguns productes?
Home, tingues en compte que si la major part del sou va per pagar lloguers, hipoteques, subministraments, educació dels fills, etc, etc, el que queda per alimentació és poc. Llavors, l'alimentació es pot estirar. Tu, quan entres, pagues una hipoteca o pagues un lloguer, has de pagar tant al mes i això no t'ho rebaixen, per més situacions que expliquis. Tu aniràs a plorar, però no se't rebaixa. En canvi, sí que l'alimentació es pot estirar i es pot arronsar, no? Tu pots menjar de proteïna un ou, o pots menjar un entrecot, o pots menjar, doncs, un tall. No?
Clar. I més enllà de tot plegat, clar, o sigui, estem parlant d'una situació estructural, la pregunta és, hi ha tants fronts oberts, ara mateix oberts, en aquest sentit, que com es fa aquest canvi de model?
Bueno, és molt difícil, és molt difícil. Nosaltres sí que ens agradaria, que és el que hem començat i que estem treballant amb això, deixar de ser només un centre logístic de repartiment d'aliments. Volem ser un banc en tot el que implica, no? Que diguem coneixement, estratègia, capacitat d'anàlisi, planificació i incidència social. Nosaltres aquest any hem treballat molt en comunicació perquè la gent ens conegui com una entitat que treballa tot l'any, no l'entitat que organitza el gran recapte, perquè sinó una entitat que treballa tot l'any, sobretot pel malbaratament alimentari, perquè sabem que si no hi hagués tant malbaratament es podria pal·liar molt la pobresa, per un cantó, i després també el medi ambient, perquè sabem que malbaratar porta molt CO2, vull dir que també estalviríem per dues bandes, no? I llavors nosaltres treballem tot l'any per això, pel malbaratament, per la pobresa alimentària.
Ara ho has comentat, el gran recapte, que probablement és la gran porta d'entrada per a la gent que us conegui.
Sí.
Si no m'equivoco, el gran recapte del 2025 vau recollir 153.000 quilos,
sí,
de menjar, estabilitzant xifres després d'uns quants anys de descens.
Sí, va haver un augment molt fort per la pandèmia, perquè pel Covid la gent... Estem en una societat que quan hi ha algun problema greu o una emergència, actua molt ràpidament. Ens vam trobar pel Covid, ens vam trobar per la Dana, ens vam trobar per Venezuela i per altres moments d'emergència. Però per allò que és cada dia i que no es veu, que no es veu perquè el que hem de dir que és una pobresa silenciosa, que tu no la veus, que pot ser el teu veí que ni ho notes, llavors aquí és més difícil que actuï la gent. Llavors nosaltres el que estem intentant molt doncs és fer comunicació de que això existeix, que s'ha de treballar cada dia, que s'ha de donar cada dia, que el banc treballa 365 dies a l'any per pal·liar tot això i que ens estem ajuda aquests 365 dies de l'any. Llavors en un moment el gran recapte la gent dona, però després, bueno, ja està, no? Ja s'ha fet el gran recapte i ja han recollit. El que es recull pel gran recapte s'acaba en un mes, dos.
Creus que s'hauria de replantejar el gran recapte?
Sí, s'ha de replantejar perquè ha canviat, tota la societat està canviant, està canviant l'ordre mundial, estan canviant les maneres de pensar, les maneres de fer, i de fet estem treballant els quatre bancs de Catalunya, i després tot això també es traspassarà a la FESVAL, que és la Federació Espanyola d'Aliments, perquè el gran recapte va tenir èxit en el seu moment. És algo que tothom espera, però que hem de canviar les maneres, segur, segur.
I sobretot també, vull dir, quin paper ocupeu ara mateix exactament, perquè probablement ocupeu el paper que haurien d'ocupar les administracions.
Bueno, això ja ho sabem, que tota entitat que és benèfica de tot tipus, que es dedica a ajudar la gent, el que fem són tapar forats a l'administració.
Què hauria de fer l'administració per intentar no tapar tants forats?
és molt difícil perquè, a veure, jo penso que si ens costa organitzar tot el banc, no, que hi ha molta problemàtica, penso en organitzar-ho a nivell de tot Catalunya o de tot l'Estat o com vulguis, ha de ser molt complex i molt difícil, però si des de llavors s'ha d'invertir més, jo crec que s'ha de fer una anàlisi profunda de com està la societat, s'han de concretar accions, i després també jo crec que hi ha d'haver-hi més, a veure, és que no, ara no en sortirà la paraula correcta, control, és que control tampoc m'agrada la paraula control, és, no, és una mica dura, però sí, com es fan les ajudes?
Una mica de supervisió, potser.
S'han de controlar una mica, supervisió, exacte, la paraula exacta és supervisió, per controlar tot això de les ajudes.
Fa una mica, deixeu-me preguntar una cosa, fa una mica la impressió amb aquestes campanyes del gran recapte en què també hi participen empreses, no? Que ens quedem tots com a més tranquils. Participant-hi és un tranquil·litzador de consciències i per les empreses és una neteja d'imatge, en certa manera, i ja. I aquí ho teniu, i he participat el dia. Clar, sostenir això al llarg de tot l'any i agafar consciència del que tenim i de com podem canviar-ho, això ja és més difícil. És que tenim una tasca feixuga entre mans.
Bueno, avui dia hem de dir que en el gran recapte el que participa molt són les cadenes alimentàries, no? El que passa que, com hem dit, també ha canviat molt, i en cadenes que ara només volen fer recollides econòmiques, que no ens van malament. Hem de dir que en lloc de tenir aliments, tenir diners i poder comprar l'aliment que necessitem en el moment que necessitem, sense estar pendents, poder comprar aliments frescos, ja ens va bé, ja ens va bé. Però la societat és molt reàcia, la societat li agrada donar el producte, i amb això és amb el que potser hem baixat en els grans recaptes, que la gent no vol donar econòmicament. Hi ha cadenes que només volen fer econòmic, hi ha, per sort, cadenes que ho volen fer de manera mixta, i aquí és on la gent s'hi aboca, no?, en donar aliments. En quant a les empreses, hem de dir que ara a partir de l'1, perdoneu, que a partir de l'1 d'abril, que es van posar en marxa la llei del malbaratament, estem signant molts convenis amb empreses en cadenes alimentàries que estem recollint les minves, i això llavors és tot l'any, no? El que passa que també ho hem d'organitzar-ho, perquè no ens volem convertir en un abocador, vull dir, estem fent uns convenis molt clars de que no som un abocador, se'ns han de donar aliments que realment puguin tenir un ús.
No, perquè si no destines encara més recursos a fer la, no?, a fer la tria.
Sí, esclar, necessitem molta més gent a fer la tria. És que tot això està molt bé, però després implica molta més feina. I volia dir que hem de pensar que l'empresa, cada vegada que ens dona alguna cosa, no és només que ser un residu de sobre, sinó que alimenta a persones.
Clar, jo et volia preguntar també, Carme, sobre... Al final estem a l'estiu, ara mateix, i no sé si és... per a vosaltres o per a les famílies, sobretot, vull dir, si és un parèntesi o és un moment també especialment difícil?
No, No, nosaltres continuem. Sí que es tanquen al banc, nosaltres tancarem 2 setmanes, però hem de dir que a les entitats la setmana abans se'ls reparteix el doble d'aliments perquè no hi hagi carència durant aquest temps. Mm. Vull dir, continuem donant el que la gent... el que podem i el que la gent necessita, pues, clar, amb un grau molt mínim. Nosaltres amb una família no li solventem tota l'alimentació de tot l'any, els ajudem.
Carme, ja per últim, si algú que ens estigui escoltant, com pot ajudar ara mateix al Banc dels Aliments?
Doncs mira, fent donacions, ara donant a l'any, i a més si són particulars, vull dir, el millor és donació econòmica, vull dir, poden ser una donació un moment a l'any, pot ser una donació periòdica cada mes, i llavors fent-se voluntari davant dels aliments, perquè mans sempre se'n necessiten, tant el magatzem, que aquí és una feina més, bueno, més senzilla, que és classificar. Ara, per això que he dit, no, les empreses ens envien les mimes, s'han de classificar, que si els macarrons, que si l'arròs, que si els enciams, el que ens vingui, o preparar les comandes pels dies de repartiment. Però també hem de pensar que sempre casem el voluntariat amb la jubilació. Mm. I llavors l'edat mitja de voluntaris del banc és bastant alta i ha d'haver-hi un relleu. Clar. Ha d'haver-hi un relleu i jo estic promovent que la gent jove s'apunti. I una cosa que vull dir, que un voluntari no és venir allà cada dia de 8 a 2, sinó que és venir un dia 3 hores, venir un altre dia 3 hores, que en vingui un dia a la setmana. Si són molts, vinguin un dia a la setmana 3 hores, n'hi ha prou. I necessitem gent que també vulgui fer gestió, que el banc... s'ha de fer molta gestió, són molts els departaments que treballem al banc, eh?
Doncs escolta, que sonin els telèfons i que s'ompli tot allò de voluntaris també, sobretot per la feina que feu. Carme Casalberta, presidenta de l'Associació de Banc dels Aliments de Catalunya, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i que vagi molt i molt bé.
Vale, gràcies a vosaltres.
Saïd Esbai, company des de Girona, moltíssimes gràcies també per l'entrevista.
Una abraçada.
Aquest estiu, obert per vacances, escolta't a la teva ràdio local.
I ara des d'on a la Torre arriba el primer podcast del dia, una proposta de lectura que avui passa per a criatures i indrets fantàstics del nostre territori. Territori Lectura. Territori
Lectura. Això és Territori Lectura. Mònica Socies.
L'imaginari català és molt ric i embolcalla cada racó de la nostra terra. Són molts els llibres que en parlen, però no caben tots en aquesta secció. Amb la tria d'avui recorrerem la geografia catalana per saber-ne més.
Les filadores eren tres germanes velles, filles de la nit. Una treia el fil de la vida del fus, l'altra el teixia a la filosa i la tercera el tallava. Així acomplien el destí dels humans. Temps després, una vegada descabdallat al món, Aracne, filla d'un tintorer de Lídia, va arribar a ser una famosa filadora gràcies a la seva habilitat, però patia el mal de la supèrbia i la deessa, que també filava, gelosa, la va convertir en aranya. Des d'aleshores també sembla que les aranyes tinguin alguna mena de relació amb el destí. Es diu que si apareix una aranya negra a la cambra d'un malalt, no trigarà a morir. I a les Terres de l'Ebre no es posa en dubte la dita picada d'aranya, la mortalla. A la nostra geografia, però, qui cosia més finès els fils de l'existència era la balanguera. A més, vetllava per les antigues creences i la tradició amb saviesa sobrenatural. Teixia el vel de les il·lusions, les felicitats, les desgràcies i la mort amb fils invisibles.
Una llegenda amb cançó pròpia que va rescatar Joan Alcover. I com aquesta, trobarem moltes històries més al gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya, d'en Joan de Déu Prats, il·lustrat per Maria Padilla i publicat per Coma Negra. Bruixes i espectres, l'home dels nassos i fullets entremaliats s'amaguen entre les seves pàgines. Però aquest equip literari ha anat més enllà i els més curiosos podreu descobrir a quins indrets habiten aquestes criatures al gran llibre dels indrets fantàstics de Catalunya.
Les boscúries de Gombrèn, no lluny del santuari en el qual els nou barons de la fama ajuntaran espases davant la Mare de Déu Negra de Montgrony per combatre sarraïns, es troba l'inquietant forat de Santou, un avenc vertical i profund, els primers trams del qual semblen la gargamella d'una bèstia antediluviana petrificada. Santou va ser el darrer paratge fabulós explorat del país. Havia resistit durant força temps l'empenta empírica, fins que a principis del segle XX, mossèn Norbert Font, geòleg pioner de l'espeleologia, cercador de mamuts, divulgador de la ciutat encantada de Conca, es disposà a escorcollar-lo davant una gran gernació de pagesos tamorencs. Tanta era la temença que provocava la boca negra de Sant Tou que el científic espera que els camperols haguessin segat el blat per baixar-hi. La darrera vegada que s'havia intentat explorar l'avenc, deien que havia sortit una forta granissada de l'interior. Si es repetia el fenomen, podia fer malbé la collita. Mossèn Font davallà la gola amb un martell d'espeleòleg, un telèfon de comunicacions, un casc de bomber i una ampolla de rom. Abans de perdre's a la fosca, va fer el senyal de la creu i exorcitzar el cau.
I trobarem també la casa on va néixer Francesc Bonet, el virrei de Madagascar. Es troba a la Sénia i té el renom de Cal Rei Bonet, on s'inicia una història que barreja la llegenda i la realitat. I la Font de la Joventut existeix? Potser si trobeu la flor d'aigua sereu afortunats i no obtindreu bons resultats. Per buscar-la, seguiu les instruccions i atenseu-vos fins als varals de Berga, la Pobla de Lillet, Bagà i Guardiola del Berguedà.
Territori Lectura.
Dos llibres amb una edició espectacular per endinsar-nos en els mites i llegendes del nostre país.
Territori Lectura.
I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
Col·laboració especial, Raquel Martínez.
Territori Lectura.
Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.
Territori Lectura.
Continuem avançant en aquest obert per vacances. Ara us parlarem d'alimentació i salut. Segur que us sona aquesta situació. Cada vegada sentim parlar més d'intoleràncies, sensibilitats alimentàries, problemes digestius, dietes antiinflamatòries o aliments que ens provoquen malestar sense saber ben bé per què. Però què hi ha de cert en tot això? És una qüestió de moda o realment alguna cosa està canviant en la nostra manera de menjar i de viure? Avui en volem parlar amb una professional que ens ajudarà a aclarir dubtes. Anem, doncs, fins a Constantí. Allà ens espera la nostra companya, Noelia Silvero. Bon dia, Noelia.
Bon dia, Núria.
Doncs, molt ben acompanyada, avui... no?, amb una col·laboradora vostra.
Sí, ella és una col·laboradora de Constantí Ràdio, el programa Alimentació i Salut. Parlarem amb ella d'un tema que desperta molt interès, perquè qui més qui menys coneix algú que ha eliminat el gluten, la lactosa o algun altre aliment de la seva dieta. Per ajudar-nos, com dèiem, a entendre millor què hi ha darrere aquestes tendències i problemes digestius, ens acompanya la nutricionista Estefany Chávez. Estefany, molt bon dia i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Molt bon dia, Noé, molt bon dia, Núria. Me siento súper feliz de poder darles mucha información sobre el sistema digestivo.
Estefany, sembla que cada vegada hi ha més persones que tenen algun tipus d'intolerància o molèstia digestiva. És realment així o ara simplement se'n parla més i es diagnostica millor?
Pues es la combinación de ambas cosas. Por otro lado, la ciencia ha avanzado muchísimo. Hoy tenemos muchas herramientas de diagnóstico y también tiene que ver con el estilo de vida actual. Mucho más estrés, ultraprocesados, peor descanso, que altera nuestra microbiota, lo que hace que aumenten los problemas digestivos. No es una moda, realmente es algo que va aumentando.
Sovint es confonen conceptes. Quina diferència hi ha entre una intolerància, una al·lèrgia alimentària i una sensibilitat a determinats aliments?
Bueno, a veces se pueden confundir, pero son conceptos distintos. Entonces, en cuanto a la alergia, recuerda, alergia, alerta. Entonces, hemos visto que todos que de repente tenemos un amigo que se come un cacahuete y de repente se le hincha la cara o de repente hay un shock anafiláctico cuando usan adrenalina y se les inyectan. Entonces, esto es un problema del sistema inmunitario que reacciona de manera exagerada e inmediata. Cuando hay una intolerancia, suele ser por un problema digestivo, normalmente por una falta de una enzima para poder procesar un alimento, por ejemplo, la lactosa o un componente. Entonces, sabemos de gente todos que se toma una enzima, que es la lactasa, para desdoblar y se come, qué sé yo, un cheesecake. Entonces tiene que ver con eso. Y la sensibilidad es una reacción mucho más difusa, porque los síntomas pueden ser varios, no solo los digestivos, cansancio, dolor de cabeza, pueden pasar a las horas y también pueden aparecer después de días de haber comido este alimento. O sea, por cantidad durante días se va llenando y produce. Entonces de esto vemos cómo la intolerancia, la sensibilidad a la histamina, el gluten no celíaca, FODMAPs, al café, que es lo típico, que tomas café y te vas al baño directamente, aditivos y todo lo que son sulfitos, entre otros.
Estefany, un dels aliments que genera més debat és el gluten. Per què hi ha persones que decideixen eliminar-lo encara que no siguin celíacas?
Bueno, piensa que muchas personas lo eliminan porque experimentan lo que llamamos sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, ¿qué pasa? Que al quitarlo, ellos se deshinchan, se sienten mejor, pero sin embargo, muchas veces de la mejoría no es solo por el gluten, sino porque han dejado de comer harinas refinadas, panes industriales, bollería, han eliminado ultraprocesados y terminan comiendo mejor. Entonces, lo importante es realmente partir de una base de comer sano y luego ver si realmente es alguna sensibilidad o intolerancia al gluten.
Com podem saber si un aliment ens està provocant problemes reals o si estem atribuint-li símptomes que poden tenir un altre origen?
Bueno, lo primero es lo que te dije antes. Primero tenemos que comer bien y luego, o sea, ideal es irte donde un dietista nutricionista, comer bien, hacer una pauta de un diario de alimentos durante unos 15 días y poner las cosas que te sientan bien y otros alimentos nuevos, que se lleva el brócoli o la alcachofa o de repente el lácteo. Entonces, si eso te comienza a dar diarrea, sensación de hinchazón, podría derivar a un problema de esta sintomatología.
I Estefany, a la consulta, ¿quins són els problemes digestius que observes amb més freqüència avui en dia?
Lo que veo mucho es lo típico, que me levanto temprano con la panza deshinchada y en la noche estoy con panza embarazada. Entonces eso tiene que ver mucho con los gases, digestiones muy lentas, problemas de estreñimiento, también SIBO, y eso también afecta sobre el crecimiento microbiano, que hay estreñimiento, colon irritable, bastante esofagitis también.
Molt bé. Moltes vegades pensem només en el que mengem, però factors també com l'estrès, els nervis o la falta de descans poden afectar també la nostra salut digestiva.
Sí, rotundamente. Piensa que el intestino tiene eje intestino-cerebro. Entonces, todo el intestino está lleno de neuronas. Entonces, si el cerebro está en modo alerta por el estrés o falta de sueño, esto lo que hace es frenar la digestión porque priorizas sí, la supervivencia del cuerpo. Entonces, siempre piensa que el cuerpo trata de salvarte. Entonces, lo que no es tan importante lo frena. Bien, entonces tiene que ver mucho, mucho esto.
Darrerament sentim molt a parlar de les dietes antiinflamatòries. Què significa exactament alimentar-se d'una manera antiinflamatòria?
Piensa que la dieta no es una dieta milagro, sino realmente una dieta inflamatoria, se podría decir, pero es realmente un estilo de vida. Significa basar la alimentación de comida real que te ayude a bajar la inflamación de bajo grado en el organismo. Entonces lo que tiene que hacer esta alimentación es potenciar todos los alimentos ricos en antioxidantes, en grasas saludables como el aceite de oliva, el pescado azul, los frutos secos, las frutas, las verduras, las legumbres, y reducir al máximo lo que nos inflaman, como los azúcares refinados, las harinas industriales, el alcohol y los ultraprocesados.
Hi ha aliments o hàbits que de manera general poden ajudar-nos a sentir-nos millor digestivament sense necessitat de seguir dietes restrictives?
Mira, más que prohibir, se trataría de añadir y de modificar hábitos. En cuanto a la alimentación, sería priorizar la fibra, las legumbres, la fruta, las verduras. Piensa que todo lo que es la fibra ayuda a la salud intestinal y a promover el crecimiento de buenas bacterias. Los alimentos fermentados, también incluirlos, como el yogur, el kefir, el chucrut, el kimchi, entre otros, que ayudan a aumentar la cantidad de microbiota y también mantener una buena hidratación. También los hábitos de masticar bien, porque recuerda que la digestión comienza en la boca, y cenar al menos 2 horas antes de acostarse para que haya un descanso real. Y muy importante, la actividad física, ya que la actividad física ayuda a bajar el estrés, bajar el cortisol y que el eje intestino-cerebro funcione mejor.
Ai, Estefany, el que passa... Hola, El que passa és que tot això que dius necessita d'un ordre, d'un equilibri, d'una estabilitat. I ara a l'estiu ens tornem com a bojos, Ens destrotem els horaris, no? Mengem qualsevol cosa que se'ns passa per davant perquè tenim altres plats. catalans, l'estiu no ens fa cap bé, no? Genera més molèsties digestives, segurament, aquesta època de l'any.
Sí, más que nada también las molestias digestivas, hay bastante esofagitis, pero también lo que hay es estreñimiento por la falta de hidratación, y luego lo típico es que cuando ya se acaba el verano, en septiembre y octubre, la gente viene con problemas de SIBO, disbiosis intestinal, porque han comido fatal, entonces es algo muy, muy, muy habitual en este tiempo.
Jo et volia comentar, ha sortit un parell de vegades, la paraula SIBO, també hi ha altres variants del SIBO i tot això. No sé si tota la comunitat mèdica està d'acord en que això existeix, és un problema que a vegades afecta més, aquesta alteració de la microbiota, no? Afecta més a les dones, que això també doncs, hi ha un viatge de gènere important. No sé si tota la comunitat mèdica és partidària de tractar-ho o simplement és allò de bé, menja millor o descansa i ja està.
No, lo que pasa es que, a ver, sí que es verdad que las mujeres tienen mayor sensibilidad a estos problemas de inflamación intestinal por el estrés que tienen y también por la parte del estrógeno que también lo hace. Pero actualmente ya se está viendo muchos más casos de SIBO, muchos más casos de IMO también, que es otro tipo de problema bacteriano, que poco a poco va mejorando. De hecho, los digestivos ya comienzan a trabajar de la mano con los nutricionistas, que eso es excelente, y los laboratorios también ya tienen una apertura a ver muchos más análisis para detectarlo. O sea, es algo que va en bastante en auge, lamentablemente.
Molt bé. Per acabar, en un únic consell ja per donar a la nostra audiència perquè s'alimentin bé aquest estiu, Estefani.
Mira, yo lo que siempre aconsejo en mi consulta, y siempre hablamos con la Noé en los podcasts, es que la regla del 80-20. Eso es maravilloso, porque te hace disfrutar de las vacaciones, de las terracitas, de los helados, por ahí, qué sé yo, un mojito, lo
no
que
cal
quieras
renunciar,
tomarte.
No cal renunciar, eso no cal renunciar del tot.
Claro, eso no, que eso es el 20%, eso es el 20%, no el 80%. Pero luego lo importante es ser muy responsable con tu salud, y el 80% tienen que ser priorizar el agua frente al alcohol, frente a las bebidas azucaradas, siempre comer mucho vegetal, mucha cantidad de proteína para no dañar nuestro intestino. Y algo muy importante es cenar lo más temprano posible. Eso sí tenemos que tratar de hacerlo, porque de repente tú escuchas que cenan a las 11 de la noche y eso es fatal. ¿No? Infecciones frías, digestivas, y muy importante escuchar si tienes hambre. Si tienes hambre, come, si no, no.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquest consell. Moltes gràcies, Stephanie Chávez, per ajudar-nos a entendre una mica millor el que hi ha darrere de les intoleràncies, els problemes digestius i totes aquestes tendències alimentàries que ens envolten.
I Noelia Silvero, moltíssimes gràcies. Has de consentir una abraçada.
Gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre farem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Avui, la Martina Dols, de tercer de primària de l'escola Maricel de Cubelles, ens recita aquest poema amb la suavitat d'una flor que sempre ens emociona, la rosa.
Hola, sóc la Martina de Dolç, de tercer, i vaig a recitar el poema de la rosa. La rosa té un batent de cosa viva que forma part del nostre propi ale. I quan l'abril encara no ens arriba, ens ignorem i no sabem per què.
Et donem les gràcies, Martina, per haver escollit un poema que ens recorda que les flors i la poesia tenen en comú emocionar els nostres cors. Fins al proper Embaladits. Adeu!
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de Com Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.